Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Més enllà de protocols, de radis de seguretat, d'acords de regionalització, la cara més amarga de la crisi per la pesta porcina africana és la situació que estan vivint els ramaders.
Ara mateix el que tenim a tots els grangers és fòbia. És que t'hi jugues molts diners. Pots passar de tindre-ho tot a no tindre res.
L'angoixa que hem passat els ramaders aquest cap de setmana ha sigut per recordar.
Ella és una jove ramadera. Ell, un veterà que ja va viure la crisi de fa 30 anys.
Per un ramader, que és una persona que dona la vida pels animals, que els cuida, que els mime, veure com sacrificaven els porcs a tiros i horrorós. Esperem-ho no tornar a veure mai més, això.
Però les granges actuals no són les del 1994, insisteixen. I, a més, en els últims anys s'ha fet molta feina per blindar-les, per garantir la seva seguretat, per protegir-les, en definitiva. I cada dos anys, a més, passen una minuciosa inspecció.
Les granges no són maques, no, fan pudor, cert, però els animals estan controlats i en bones condicions. D'això n'estic segura, no? Seguríssima.
I veuen amb impotència l'enèsim terratrèmol sobre un sector, el ramader, molt tocat, quan ells han fet tot el que era a les seves mans.
És lamentable que per un porc senglar faci tremolar el primer sector econòmic que tenim a Espanya.
De seguida sentirem les sensacions i reflexions d'aquests dos grangers de la Segarra. Això el dia que... Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Catalunya al dia.
Hem sabut que la Comissió Europea manté la zona de seguretat de 20 quilòmetres al voltant de Cerdanyola del Vallès. Això inclou 91 municipis de 8 comarques, són una trentena de localitats més, que tindran restriccions fins a finals de febrer.
La bona notícia és que Osona en queda fora i aquesta comarca és de les que més pes té el sector porcí de Catalunya i més propera a l'àrea afectada.
Pesta porcina a banda, també us explicarem que el síndic de Greuges ha obert una actuació d'ofici arran d'una situació que vam tractar àmpliament aquí, al Catalunya al dia, que és el tractament d'ictus a Lleida i Tarragona.
Investigarà si hi ha discriminació territorial perquè els pacients de Lleida i Tarragona no tenen les mateixes opcions de tractament que els de Barcelona i Girona.
Potser recordareu que us explicàvem que els hospitals de Lleida i Tarragona només es fan cateterismes en horaris molt limitats. Això obliga a derivar aquests pacients amb el risc que comporta, perquè com més es triga a intervenir, més greus poden ser les conseqüències. I es reprèn a Tarragona la celebració d'audiències memorials. Es tracta d'escoltar les víctimes o familiars de la Guerra Civil i de la dictadura franquista a fi de reparar i dignificar la seva memòria.
Es farà dimarts que ve a l'antiga audiència de Tarragona i participaran 10 persones de perfils diversos.
Són molts nens els que estan encuriosits per veure una mica què va passar als avis o als revesavis, no? I altres, en canvi, seran la primera persona, algú que potser, doncs, al seu moment va estar perseguit.
Ens fixem també en el trànsit. Equip viari, Txell Garriga, algun punt complicat a aquesta hora?
Bon dia, Estel. Doncs sí, l'AP7 es gelida en sentit sud per un accident. Hi ha uns 5 quilòmetres de retenció que comencen ara a Martorell i està tallada. També està tallada, però, la C12 a Rasquera per un altre accident entre dos camions de mig matí que ja s'està retirant. També tenim incidències al transport públic, demores de 30 minuts de mitjana a totes les línies de Rodalies per una incidència de regulació del trànsit que ja s'hauria resolt. I el tram està interrompuda també la T4 entre Glòries i Fòrum per un accident.
I pel que fa al temps, Francesc Mauri, sense voluntat de posar aigua al vi, el dia que obren les estacions d'esquí de Ferrocarrils de la Generalitat, s'anuncia una pujada de temperatures per aquest cap de setmana?
Sí, bona tarda. De tota manera, no vol dir en aquesta època que es desfaci la neu. Per què? Doncs perquè és l'època en què la inèrcia tèrmica i sobretot les nits més llargues garanteixen que aquest mantell blanc que va quedar i ha quedat a les estacions i avui torna a nevar en alguns sectors, doncs aguanti prou bé. Exacte. Això sí, amb una temperatura, sí, amb una temperatura més confortable i que a la costa, de cara a dissabte, podria arribar als 20-22 graus. Per tant, a la costa passarem a mànigues de camisa. Evidentment, a l'interior o al Pirineu no, però sí que remuntarà la temperatura. El front que ens visita a hores d'ara i que ho farà aquesta tarda és dèbil, molt poc actiu, molts núvols, ambient fred i aquestes petites nevades que cauen febles nevades al Pirineu que localment poden ser moderades al sector més occidental.
Quan faltin 6 minuts per les dues, parlarem d'esports també, i què explicarem avui, Eudald del Serra?
Doncs que avui es completa, per exemple, la segona ronda de la Copa del Rei de Futbol, amb 3 partits en presència d'equips de la demarcació de Barcelona. A les 7, Atlètic Balears, Espanyol i Sabadell Deportivo. A les 9, Sant Andreu, Celta. Ahir, el Girona va dir adéu inesperadament a aquesta Copa al caure al camp de l'Ourense de Primera Federació per 2-1. A més, el tècnic Mitchell veu com torna a perdre el davanter Abel Ruiz per lesió. Tampoc va poder superar l'eliminatori de la Copa el Reus Redis, que va acabar perdent per 0-2 amb la Reial Societat. I a la demarcació de Lleida, el Cadí La Seu no pot sumar la tercera victòria consecutiva a la Lliga Femenina de Bàsquet. Les urgellenques van caure ahir a casa davant del Saragossa, que és un dels co-líders de la competició.
Som al Catalunya al Dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, l'Aurora Guindo a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic i la Montse Duran al control central. Són la 1:05. Comencem.
Catalunya al Dia.
Doncs som-hi. La Comissió Europea salva gairebé totes les granges de porc de Catalunya de no poder vendre la carn fora. Ha limitat l'àrea de restriccions, des d'on no es podrà exportar, a la zona de seguretat de 20 quilòmetres al voltant de Cerdanyola del Vallès, que és on hi ha el focus de pesta porcina africana. És, per tant, el perímetre que ja s'havia delimitat inicialment. Són 91 municipis, però la majoria no tenen granges. En deixa fora el Segrià i Osona, que són les comarques més importants per densitat de caps de bestiar. La Unió Europea confirma així la regionalització de l'impacte de la malaltia que reclamava el sector per limitar, doncs, l'impacte de la crisi econòmica. Brussel·les, Jordi Baró.
Bon dia. Més municipis afectats per restriccions per decisió de Brussel·les, però Osona en queda fora. La Comissió Europea ha comunicat avui la delimitació en un document de 4 pàgines publicat al Diari Oficial de la Unió Europea, que amplia a 91 localitats les mesures d'emergència per contenir la malaltia, que per decisió de Brussel·les s'hauran d'aplicar fins al 28 de febrer. Són municipis al voltant del focus de positius. Són més localitats que el perímetre establert pel govern. Dels 15 municipis que Brussel·les afegeix de més, però només en 2 hi ha granges, l'Ametlla del Vallès i Sant Feliu de Codines. La Comissió Europea apunta també que la delimitació s'acorda amb la intenció de prevenir qualsevol perturbació innecessària al comerç interior de la Unió Europea. Les granges dels municipis afectats no podran exportar a altres països europeus. Osona i el Lluçanès, de les més importants de Catalunya per densitat de caps de bestiar, juntament amb el Segrià, en canvi sí que podran seguir fent-ho. El pes de les exportacions de carn de porcí de Catalunya a la Unió Europea és important, més de 2.000 milions d'euros, que representen un 70% del total. Pel que fa a l'afectació de la decisió d'avui en països tercers, el Regne Unit ja va avançar que assumirà com a pròpia la zona de restriccions acordada per Brussel·les. Hi ha, però, una quarantena de països més, també de fora de la Unió Europea, que tenen aturada provisionalment la compra de carn de porc a Espanya. El Ministeri d'Agricultura continua negociant un per un per buscar una solució a aquests casos.
Gràcies, Jordi. Doncs són la 1:08 i, com pràcticament ens passa últimament cada dia a aquesta hora, tenim compareixença del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig.
Com a agustina del diari El País, una pregunta sobre...
Cares en torn de preguntes, contestant sobre les últimes hores d'aquesta malaltia de la pesta porcina africana. Continua continguda en el focus dels 6 quilòmetres a Cerdanyola del Vallès, on es van detectar els primers senglars infectats. Segons l'últim balanç, continuen sent 9 positius, 9 senglars que han donat positiu. Per tant, la bona notícia és que, de moment, la pesta no s'escampa a les granges. Hi ha un miler d'efectius, a més, treballant a la zona afectada. S'estan analitzant tots els animals que van trobant morts. Anem, doncs, cap a la seu del Departament d'Agricultura. Allà hi tenim la Mireia Sala. Mireia, bon dia.
Bon dia, Estel. Doncs, com sentíeu, el conseller d'Agricultura continua donant l'última hora de la situació. De moment afirma que les ordres de la Comissió Europea no afegeixen cap explotació més. Per tant, s'ha augmentat de 70 a 91 els municipis que són dins del radi de 20 quilòmetres des del qual no es pot exportar, però el nombre de granges afectades continua sent 39. Ordeig ha explicat que el 80% de les exportacions que van fora de la Unió Europea són a l'Àsia, sobretot a la Xina, al Japó i Corea del Sud. També ha explicat que cada setmana repetiran analítiques en aquestes 39 granges de porcs per assegurar-se que cap animal s'ha pogut contagiar. Ordeig ha dit que els tècnics de la Comissió Europea, que són aquí des de dimarts, han donat suport amb les mesures que s'han adoptat fins ara.
però la valoració general és gratament positiva i, per tant, en paraules de la directora, han quedat molt sorpresos de la gran mobilització de recursos públics que estem emprant i del treball coordinat, de la rapidesa, de la coordinació i de la transparència amb la que estem actuant.
El conseller també ha concretat que dimarts el govern dirà aquest d'ajudes, que no totes seran de seguida, però es podran anar aplicant a mesura que calgui.
Gràcies, Mireia. Bon dia.
Bon dia.
A Osona, la decisió de la Comissió Europea els ha alleujat, però avisen que amb això no s'acaba res perquè les exportacions a una quarantena de països fora de la Unió Europea continuen aturades i pendents d'aquestes negociacions que ha d'haver-hi a dues bandes entre el Ministeri d'Agricultura i els països aquests afectats. A la Xina, que és el principal importador extracomunitari de carn de porc, la prohibició s'aplica, com ja hem explicat aquests dies, a tota la demarcació de Barcelona. De fet, per això la comarca ja ha viscut els primers acomiadaments, ahir us ho explicàvem, en aquest sector, concretament els escorxadors. Anem cap a Santa Eugènia de Berga, Natia Dell.
Hola, què tal? Bon dia. Els moviments de camions carregats de porcs continuen aquí davant l'escorxador de l'Eport Gourmet on som, tot i que avui ja hi ha 300 treballadors temporals que no han anat a treballar, perquè la Xina ja ha començat a bloquejar l'entrada de carn de porcs d'aquesta empresa que dona feina al voltant d'un miler de persones. David Caurín, de Comissions Obreres d'Indústria a Osona.
Ens han traslladat que amb la baixada per l'aturament de peces de carn de la Xina tenen un problema i aquest problema doncs, ho tenen que medir i la manera de medir és dir escolta, jo no puc continuar tenint aquesta gent treballant perquè no tinc aquest contracte ara mateix en Xina, està tancat i el govern té que parlar amb Xina i té que dir-li que Osona està fora d'aquest espai contaminat.
És el que s'ha explicat l'Oriol Rovira, responsable d'Unió de Pagesos a la comarca, que estan una mica més alleugerits, sí, per la decisió de la Unió Europea, que el sector una mica ja preveia, però igual de preocupats perquè el bloqueig a països tercers continua.
Però clar, continuem sense poder exportar fora de la comunitat europea. Per tant, això econòmicament encara ens afectarà, tot i que aquestes mesures potser no faran que pauïn una mica la crisi econòmica que esperem que tindrem.
Osona concentra el 15% del sacrifici de porcs de tot l'estat i l'Eport Gourmet és un dels que té més feina. L'alcalde de Santa Eugènia de Berga, Xavier Fernández, que és on tenen l'escorxador, diu que ara li toca a l'empresa arremangar-se per recol·locar els treballadors temporals que ha acomiadat.
Crec que l'empresa en aquestes situacions també s'ha d'implicar, perquè si és un sector que també almenys a l'Eport Gourmet tenim una certa experiència en què bé viuen una mica d'esquena a la gent de Santa Eugènia i als seus treballadors i crec que és moment també doncs, que se'ls exigeixi que s'impliquin també en aquesta situació i qui no trobi feina pel motiu que sigui evidentment li donarem un cop de mà com fem amb tothom.
També demana repensar el model econòmic per no jugar-s'ho tot al sector porcí. Per Toni Borra, advocat laboralista que ha portat moltes causes d'aquest escorxador, la clau és que si hi ha ajudes al sector carni siguin a canvi de mantenir l'ocupació.
Però també és evident que a les ajudes que s'anuncien que s'han de fer s'han de condicionar a que es mantinguin els llocs de treball, perquè no pot ser d'altra manera. No es pot deixar que la gent més feble és la que pateixi les conseqüències.
Parlem sobretot de treballadors migrants poc qualificats, de col·lectius vulnerables amb poc arrelament familiar al territori. D'aquí que la preocupació aquí a la comarca d'Osona no només sigui per l'impacte econòmic d'aquest brot, també per l'impacte social.
Doncs, mentrestant, a la zona 0, on es van detectar els primers casos de pesta porcina africana, els agents rurals continuen pentinant la zona de seguretat, ho fan també amb l'ajuda de drons, d'aquestes 20 quilòmetres al voltant del focus de pesta porcina africana per localitzar senglars morts. Encara no tenen autorització per capturar els animals que troben vius, però el centre de comandament de Torreferrussa, Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, hi tenim en Jordi Canal amb l'assistència tècnica de José Antonio Rodríguez. Jordi, bon dia.
Bon dia, sí, un ampli dispositiu aquí que pendent d'aquests permisos busca de moment els cadàvers que un equip d'extracció, que són els únics que hi tenen contacte, s'endú després al laboratori. Són agents rurals, cossos de seguretat, l'exèrcit i avui també membres dels agents forestals de Madrid amb gossos. A banda d'aquests animals, molt efectius en la recerca de senglars morts, un altre gran aliat que tenen són els drons equipats amb càmeres tèrmiques. Una passada de dron, diuen, equival a mitja hora o més, depenent del terreny del rastreig a peu que es continua fent, però Quico Riveres, sotsinspector del cos d'agents rurals.
Fins i tot un cadàver mitjançant la fauna cadavèrica deixa anar una certa temperatura i també es poden localitzar exemplars morts. Això facilita molt perquè en zones amagades on les unitats a peu no poden accedir perquè estan embardissades, etc., doncs amb el dron això és molt més fàcil de localitzar i amb avantatges que ens dona la coordenada exacta d'on està.
El que també continuen trobant els agents rurals i la resta d'efectius són persones, ciutadans, que continuen accedint a aquest perímetre, tot i que des de divendres passat l'accés hi està restringit.
És segur que el vector de transmissió o d'expansió de la malaltia serà l'ésser humà, seran les persones, perquè tu pots pensar que estàs passejant per un corriol, però en aquell corriol igual ha passat un porc senglar malaltís, que amb alguna secreció ja fa una femta, te l'emportes a la bota, i són factors de transmissions que cal tenir, que pensem, igual no li donem la importància que té, però són molt importants. Però tot i així, encara continuem trobant alguna persona que ha fet cas omís a la senyalització.
Pel que fa a les captures d'animals vius, està a punt per fer-les, per exemple, amb un sistema de grans xarxes que ja estan instal·lades perquè els senglars s'acostumin a veure-les i no en recelin i que s'activaran quan es tinguin aquestes autoritzacions.
Doncs dins d'aquesta zona zero hi ha també el campus de la Universitat Autònoma. Doncs bé, un treballador ha trobat aquest matí un porc senglar mort dins d'aquest campus. Agents rurals, seguint els protocols de seguretat, han traslladat l'animal fins al centre, el mateix recinte universitari, on se li faran les proves per saber si tenia o no la malaltia. Anem doncs cap allà, cap al campus de Bellaterra, de la UAB. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
On l'han localitzat concretament aquest senglar mort?
Doncs mira, estava arraulit al voltant del tronc d'un arbre al costat del Centre de Recerca Matemàtica, molt a prop de la zona esportiva de la universitat. Era un senglar no gaire gros. Un treballador l'ha trobat aquest matí i ha alertat els serveis d'emergència. Immediatament els vigilants de seguretat han perimetrat tot el lloc per impedir que ningú es pogués acostar a l'animal. De fet, quan hi ha arribat hi havia dos nois asseguts en un mur just al davant esmorzant i no se n'havien adonat que hi havia l'animal. Tot s'ha fet amb molta discreció. Immediatament s'han presentat agents rurals equipats amb EPIs i amb totes les mesures de seguretat per endur-se el senglar al CRESA, que és el Centre de Recerca en Sanitat Animal, que és també el campus de l'Autònoma, al costat de la Facultat de Veterinària, i és aquí on es porten els senglars morts i els fan les proves per determinar si tenien la pesta porcina africana. Retirat l'animal de la zona, també s'ha descontaminat tota l'àrea. L'Autònoma ja havia adoptat prèviament mesures per evitar interaccions amb els senglars i que la malaltia es pugui escampar. De fet, l'equip de govern han publicat un seguit de recomanacions. Esther Zapater, secretària general de la UAB.
Evitar l'accés fàcil dels senglars a restes d'aliments, evitar que les persones vianants puguin ser vectors del virus i escampar-los més enllà de la zona de contingència. Dins d'aquest context, doncs, hem anul·lat tota activitat programada al medi natural, boscos i conreus a tocar del campus. També hem establert que no es puguin fer activitats extraacadèmiques als espais oberts del campus i hem demanat també a tota la nostra comunitat que circulin només dins dels vials asfaltats.
S'han tancat també totes les zones de pícnic de l'Autònoma per evitar que hi pugui caure menjar i això cridi els senglars. Recordem que dels dos primers porcs senglars trobats morts, un ja el van trobar al campus de l'Autònoma.
Entesos, gràcies. Marta Vallès, bon dia.
Bon dia.
L'arribada de la pesta porcina a Catalunya ha posat en primer pla el sector ramader i avui hem volgut parlar i sobretot escoltar les persones que estan en contacte amb els animals. Feia anys que temien que aquest virus arribés i ara que ja és aquí, viuen pendents de possibles nous casos, capficats a protegir les seves granges i amb un ull posat en els preus. Tot plegat marcarà el seu futur econòmic. Com ho estan vivint? Tenen por? Què és el que més els preocupa? Ens ho explica la Noèlia Caselles.
Neus Mangas té poc més de 30 anys i és ramadera a la Segarra. Té porcs, vedells i pollastres i, per tant, aquest no està sent un any fàcil.
Tenim la PPA, hem tingut la dermatosi i de sobre tenim la influència aviar. O sigui, el sector ramader estem, bueno, desolats.
Assegura que aquesta va ser la seva primera reacció divendres passat.
I el mateix divendres vam trucar amb una empresa que necessitàvem una redesinfecció. Ja.
Ella era molt petita quan el sector va viure els anteriors brots de pesta. Qui el recorda molt bé perquè ja tenia granges és Joan Graells, que també cria porcs a la Segarra.
Veure com sacrificaven els porcs a tiros i horrorós. Esperem-ho no tornar a veure mai més, això.
Tots dos estan convençuts que les granges són ara molt més segures que llavors.
Les granges no són maques, no, fan pudor. cert, però els animals estan controlats i en bones condicions. D'això n'estic segura, no? Seguríssima.
Jo estic completament segur que a les granges no hi entrarà perquè les mesures de bioseguretat que s'han anat implementant al llarg dels últims 15 anys són molt rigoroses i molt estrictes.
Tot i això, són sincers i no amaguen que tenen por.
Tot el capital invertit aquí, no tenim res més, vivim d'això.
El que tenim a tots els grangers és fòbia. Fòbia perquè és que t'hi jugues molts diners. És del que tu vius. O sigui, és que pots passar de tindre-ho tot a no tindre res.
Ens asseguren que la crisi de la pesta porcina ha provocat el tancament del 40% de les granges a Alemanya, però creuen que aquí no passarà. I si els preguntem directament pel seu futur, ho tenen clar.
Però jo no tiro la tovallola. No. I el que hem de fer veure és a la societat que nosaltres volem tirar endavant.
Catalunya al dia.
La una i pràcticament 21 minuts, seguim amb altres temes. La síndica de Greuges ha obert una actuació d'ofici per una possible discriminació territorial a pacients d'ictus. Això ho fa perquè, i ho vam explicar aquí al Catalunya al dia, els hospitals de Lleida i Tarragona no donen les mateixes opcions de tractament que els de Barcelona i Girona, quan són casos de pacients d'ictus. Anem a Lleida per ampliar-ho. Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Estem parlant, recordem-ho, són els ictus més greus que els, són els que requereixen a una intervenció, s'ha de fer un cateterisme, ja en vam informar aquí al Catalunya al dia. I què passava amb aquests casos?
Exacte, doncs la síndica el que recorda és que aquests pacients només es poden atendre a Lleida i Tarragona en horaris limitats i mai durant el cap de setmana. Això contrasta amb els hospitals de Barcelona i Girona que ofereixen aquest tractament, doncs això, les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. I és que la tècnica del cateterisme és una de les més efectives per reduir les seqüeles de persones que han patit aquesta patologia. Segons la sindicatura, aquest desequilibri territorial obliga molts pacients d'ictus a tractar-se a Barcelona, amb el possible retard evident d'assistència amb aquesta persona i l'assistència que comporta. En aquest sentit, ha recordat que l'evidència científica ha demostrat que el retard en l'inici del tractament d'ictus redueix significativament les possibilitats de recuperació.
Gràcies, Pere Joan. Bon dia.
Bon dia.
La taula del tercer sector reclama un nou model d'acollida per adaptar-se a la nova realitat de la immigració d'aquesta dècada. Asseguren que ara arriba gent més diversa i s'instal·la arreu del país i no només a l'àrea metropolitana. Un altre dels reptes són les persones en situació administrativa irregular. Es calcula que a Catalunya n'hi ha entre 150.000 i 170.000, de les quals un terç viu a Barcelona. Mar Riera.
Bon dia. Les entitats socials demanen un model més flexible i sense tanta burocràcia, que vagi més enllà de la inserció laboral, l'aprenentatge del català i l'arrelament per adaptar-se així als nous perfils més complexos que arriben. Xavier Trabado és el president de la taula del tercer sector.
Són joves sense referents familiars, famílies monomarentals, persones en edat de jubilació també, i també treballadors d'arreu d'Europa joves, els anomenats expats, no? Per tant, tenim una diversitat social, cultural i també econòmica.
A més, cal reforçar, diuen, els recursos arreu del país, ja que ara molts migrants opten per instal·lar-se fora de l'àrea metropolitana. Sònia Parella, autora del dossier i directora del Centre d'Estudis i Recerca d'Immigració de la Universitat Autònoma.
A la primera onada del 2000-2008 tenia una gran concentració en la zona urbana a l'àrea metropolitana de Barcelona, el que en diríem, no? Però ara no, ara tenim ja la Catalunya interior amb més del 25%.
I és que les competències d'acollida són de la Generalitat, però són els ajuntaments qui acaben posant els recursos i les diferències territorials són abismals. Per això es demana des de la taula del tercer sector posar ordre al padró, que cada ajuntament no actuï a la seva, millorar la relació amb els serveis socials municipals i donar als municipis més recursos per fer front a aquesta acollida.
Uns 200 municipis catalans, més de la meitat del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, han rebut la notificació del govern espanyol per avaluar els danys causats per totes les emergències que hi ha hagut des de finals d'estiu fins al novembre. Estem parlant, bàsicament, d'inundacions. Tots aquests municipis podran beneficiar-se de les ajudes per la declaració de zona catastròfica. Això ho han anunciat des de l'Hospitalet de l'Infant. Jordi Barrancà, bon dia. De quin període de temps estem parlant?
Hola, Estel, bon dia. Doncs mira, són tots aquells fenòmens extrems que s'han produït entre el 26 d'agost i el 9 de novembre. El més nombrós i que més danys ha causat, òbviament, és el pas de la borrasca Ali, sobretot per les Terres de l'Ebre. Més de la meitat dels municipis són d'aquí, de la demarcació de Tarragona. Carlos Prieto és el delegat del govern espanyol a Catalunya.
En el cas del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, a 106 municipis, únicament hi ha municipis de dues comarques que no estan inclosos perquè no han tingut cap emergència, que és el Camp i la Conca de Barberà. Tota la resta han estat inclosos. Evidentment, les quatre comarques de l'Ebre, de les principals, perquè són les que han tingut més anys.
En aquests menys de 3 mesos s'han comptabilitzat fins a 12 episodis extrems arreu del país.
I un incendi a l'empresa química Helix Polímers a la Canonja, el polígon químic sud de Tarragona, ha obligat a activar el pla d'emergències Pla Secta. No hi ha hagut ni ferits ni tampoc afectació a l'exterior de la planta i els bombers han pogut estabilitzar el foc en poques hores. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
On hauria començat aquest foc?
Doncs mira, segons ha explicat la mateixa empresa en un comunicat, el foc ha començat després d'una deflagració a l'interior d'uns filtres que contenien polímer en pols i tot això ha passat a les 3 de la matinada. Les flames han acabat afectant una sitja a l'interior de les instal·lacions de producció, un incendi que s'ha pogut estabilitzar però poc després, a les 6 del matí, segons els bombers, amb 8 unitats, els bombers de la Generalitat i també membres del parc químic. També s'hi han desplaçat a la zona unitats del sistema d'emergències mèdiques que finalment no han hagut de fer cap atenció. Ara es continua treballant a la sitja afectada, llançant-hi aigua, i la direcció de l'empresa ha obert una investigació per intentar determinar què ha provocat aquesta deflagració. Segons Helix Polímers, en cap moment hi ha hagut risc per la població exterior, ni tampoc per les empreses veïnes. Durant l'incident, el grup de control ambiental dels bombers ha fet mesuraments de la qualitat de l'aire en diversos punts del polígon sud i totes les lectures han estat negatives.
Poc més de 3 minuts per arribar a 2:15, ens situem ara a les Garrigues, on després de mig any d'investigació, els Mossos han detingut un veí de Castelldans acusat d'atropellar mortalment un home del Soleràs, de 82 anys, i després haver fugit. A la víctima la van trobar sense vida a l'entrada del poble amb un fort cop al cap. Lleida, Pere Joan Álvarez, què més en sabem d'aquest cas?
Doncs que la detenció es va fer dimarts i l'home està acusat d'homicidi imprudent. El cas es remunta al 17 de maig, quan a 8:15 del matí un conductor va trobar el cos de la víctima estès al costat de la carretera a l'entrada de la localitat. Ningú havia vist què havia passat i es va obrir una investigació per determinar si la mort havia estat accidental per una caiguda o si un vehicle l'havia embestit i havia fugit.
L'alcalde de Salt, el gironès Jordi Vinyes, deixarà el càrrec en els pròxims dies. Demà ho anunciarà oficialment en una roda de premsa i Girona Clara Jordan també apuntarà qui serà el seu relleu.
Vinyes, d'Esquerra Republicana, deixa l'alcaldia després de 10 anys en el càrrec, un any i mig abans que finalitzi el mandat, el tercer consecutiu al capdavant del consistori saltenc. A les últimes eleccions va obtenir 6 dels 21 regidors en joc i governava gràcies a l'acord que van arribar amb Junts. Justament dilluns es van aprovar els pressupostos gràcies també a l'abstenció del PSC, que és el principal grup de l'oposició. Ara toca saber qui el rellevarà en el càrrec. La número 2 de la candidatura és Gemma Alarcón, l'actual regidora de Serveis Generals i Gent Gran. En tot cas, abans de triar substitut, s'haurà d'escollir el relleu al grup municipal, perquè Vinyes deixarà l'acte de regidor. El que sí que mantindrà és el seu escó al Parlament de Catalunya.
El Parlament aprova aquest migdia una moció impulsada per Esquerra Republicana que planteja més suport econòmic perquè els regants del Canal d'Urgell puguin afrontar la modernització de la infraestructura i d'aquesta manera acabin avalant el projecte per fer el rec més eficient. Ho està seguint des de Lleida, l'Estela Busoms. Estela, bon dia.
Hola, molt bon dia, Estel.
La moció, per tant, vol ser un revulsiu davant de la falta de consens de l'actual proposta.
Exacte, una proposta que ha estat majoritàriament rebutjada en les votacions que s'han fet fins ara, sobretot per les reticències a endeutar-se dels pagesos més grans. Recordem que estem parlant d'un projecte ingent per transformar el regadiu de les 70.000 hectàrees de la plana de Lleida que rega el canal d'Urgell i que està pressupostat en més de 1.000 milions d'euros. La moció té dos punts. El primer, eximir els regants de pagar una part de l'obra general, i el segon, que hi hagi més ajudes, també per als jubilats, per instal·lar a les finques particulars els aspersors o tubs de goteig que han de substituir el rec per inundació. Tot plegat per superar la desconfiança que fins ara genera el projecte. La moció l'ha defensada la diputada lleidatana d'Esquerra, Montse Vergés.
Instem el govern del nostre país a posar sobre la taula les condicions que permetin garantir que el projecte de modernització sigui una realitat. I avui aquestes condicions no són suficients per garantir els suports necessaris per tirar endavant el projecte.
A partir d'aquí, l'òrgan de govern dels regants el que està disposat a fer és ajornar l'assemblea en què s'ha de fer la votació definitiva de la modernització, prevista inicialment per el 21 de desembre, per assegurar-se, per tant, que guanyi el sí, ho explica el president de la comunitat de regants en declaracions a 3CAT Info, Amadeu Ros.
Això ho va decidir la Junta de Govern i ho podem ajornar. Clar que si ens comprometen més ajudes i tot, doncs l'ajornarem. És el que havíem demanat al conseller, que sobretot es concretin i com més aviat millor.
De moment, des del Departament d'Agricultura asseguren que entomen la petició i continuen treballant per millorar les condicions econòmiques per als regants.
Entesos, gràcies, Estela. Ho anirem seguint. Bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Doncs, com sempre, a aquesta hora fem un cop d'ull a la web i a l'app del 3catinfo.cat per veure quines són les notícies més llegides, les més consultades. Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
I què tenim avui?
Doncs mira, parlem de grip sobretot aquests dies, no? Salut preveu que el pic de la grip arribarà per Nadal, per tant, preocupa molt, no? Mm-hmm. Aquesta informació, perquè és el moment en què la gent es reuneix. Els contagis s'han doblat aquesta última setmana, ho hem anat dient, per tant, aquí les autoritats recomanen, no hi ha més, la vacunació, sobretot pensant en aquestes festes de Nadal.
Sí, nens i adolescents, diu que són els grups que exacte, més s'ha disparat, eh? Alguna recomanació que puguem trobar?
Doncs mira, sí, sobre la qüestió de la pesta porcina, podreu veure a la web del 3CAT Info el mapa exacte amb aquests 91 municipis, aquest radi, diguem, que ha dibuixat sobre el mapa de Catalunya, doncs sí, efectivament fa com una rodona, aquests 20 quilòmetres al voltant de Collserola, per entendre'ns, de Cerdanyola del Vallès, on es va detectar aquest focus. De fet, són tres comarques, bàsicament, on hi ha granges, i hem fet una mica el recompte, són el Vallès Oriental, l'Occidental i dues al Bages, i penseu que això és 1%, diguem.
Sí, anava a dir que són 91 municipis, però la majoria de granges no són aquí, en aquesta àrea.
Efectivament, n'hi ha molt poquets.
Què estàvem parlant? De fa un any, de què parlàvem?
Doncs mira, parlàvem de la multireincidència. Barcelona havia de crear 5 nous jutjats, 4 contra la multireincidència. És una fotografia, diguem, que es van fer a la Casa Gran, a l'Ajuntament de Barcelona, al govern espanyol, la Generalitat, i també, doncs això, l'Ajuntament de Barcelona, l'alcalde Collboni. Aquests jutjats van entrar en funcionament el mes de maig, i l'objectiu, que encara no tenim dades, era reduir d'alguna manera a la meitat el temps d'espera dels judicis per aquestes multireincidències, que ara són de 13 a 14 mesos, reduir-los fins als 6 mesos. Com et dic, aquests jutjats just s'han posat en funcionament el mes de maig, per tant, encara no tenim dades de com ha anat.
Doncs les esperarem perquè, com hem explicat altres vegades aquí, és un dels principals maldecaps de la majoria de governs municipals.
Totalment.
Marc, demà més.
Molt bé, fins demà.
Catalunya al dia.
2:45. La Generalitat de Catalunya activa la celebració a Tarragona de les audiències memorials. Què són? Doncs són uns actes d'escolta de víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista, i es fan per posar llum a un dels períodes més foscos i silenciats de la història d'aquest país.
No recordo el meu avi parlant mai ni del seu pare, ni dels fets de la guerra, aquest silenci total i absolut. I alguna vegada que he preguntat al meu pare i al meu tiet, sempre m'han dit que sabien molt poques coses.
És una declaració aplicable a tantíssimes cases d'arreu de Catalunya i també de l'estat espanyol. A més de trencar el silenci, testimonis com aquest serviran per reparar i dignificar les víctimes del conflicte i els seus familiars. Tarragona, Clara Chavarría Domingo. Quins precedents té aquest acte?
Hola, bon dia. Doncs fa 10 anys el Memorial Democràtic va organitzar una primera audiència a Monistrol de Montserrat. Posteriorment, la Diputació de Barcelona en va promoure mitja dotzena més en municipis com Sabadell, Manresa o Olesa de Montserrat. Ara, segons ha pogut saber Trescatinfo, la Generalitat torna a liderar la iniciativa organitzant el proper acte a Tarragona. Francesc Xavier Menéndez, que és el director general de Memòria Democràtica, n'ha parlat en declaracions a Trescatinfo.
És una activitat en la qual aquestes persones el que fan és expressar les seves vivències, com van patir aquella por, aquell silenci, i d'una manera individual.
L'audiència memorial a Tarragona es farà el 9 de desembre i l'escenari triat és l'antiga audiència, on després de la Guerra Civil es van celebrar judicis sumaríssims.
I, Clara, qui participa en aquestes audiències memorials?
Doncs seran 10 persones, víctimes i familiars, totes tarragonines o amb vincles amb la ciutat, que explicaran l'impacte que va suposar la guerra i la dictadura en les seves vides i en les seves famílies. El director de l'Arxiu Municipal de Tarragona i del Programa de Memòria Democràtica de l'Ajuntament, Quim Nolla, comenta alguns dels perfils que s'hi podran sentir.
Ara està passant que són molts nens els que estan encuriosits per veure una mica què va passar als avis o als revesavis, no? I altres, en canvi, seran la primera persona, algú que potser, doncs, al seu moment va estar perseguit. Hi haurà testimoniatges també de figures que han conegut algun particular, doncs, que al seu moment, doncs, a Mauthausen o algú se m'és ben dit, doncs, va morir el seu avi, per tant, no el van conèixer.
A Tarragona, l'Ajuntament organitza des de fa uns anys un extens programa de memòria democràtica. La regidora d'aquesta àrea, Sandra Ramos, destaca el fet que ara la ciutat acull aquest acte.
Tarragona és la primera població gran on es fa. Hem viscut ja durant tot aquest any moments molt emocionants. Jo, que anéssim, no, a l'Ajuntament de Tarragona a posar una placa a les víctimes que van morir al camp de concentració de Gusen, que van estar internats a Mauthausen.
L'acte del 9 de desembre a Tarragona el conduiran els dos advocats i mediadors que van impulsar les audiències memorials a Catalunya, Mireia Vives i Jordi Palou Loverdos. I l'historiador Jaume Camps contextualitzarà els fets.
Catalunya al dia.
Parlem ara dels càmpings i concretament dels de Girona, que hauran de contractar treballadors en origen per treballar la demarcació. És la primera vegada que opten per aquesta solució, igual que fa, per exemple, el sector de la fruita, per falta de mà d'obra al país. Això ho han anunciat aquest migdia. I Fèlix Martín, on aniran a buscar-los i de quanta gent estem parlant?
Hola, bon dia. Doncs aniran a Sud-amèrica, en concret a països on ja hi ha convenis amb l'estat espanyol i que poden facilitar aquest tipus de contractació. Per exemple, a Xile, al Perú o Hondures. L'objectiu és tenir entre 200 i 250 persones en una primera fase, que ja estiguin a punt per treballar a partir del mes de juny de l'any vinent. Ho ha concretat el president dels càmpings de Girona, Miquel Gotanegra.
També una de les intencions és fer-los una formació quan arribin aquí, perquè estiguin preparats i perquè compleixin els estàndards que nosaltres tenim, no? Girona és la destinació turística de càmpings líder a Espanya, però això, sense un equip professional, no s'aguanta.
Un fet que ha accelerat aquesta mesura és que amb l'augment de clients als càmpings de Girona fora de l'estiu els cal més personal, per exemple, ara a la tardor i a l'hivern, i no poden comptar amb els estudiants que hi treballen de temporada.
No deixem de fer captació aquí. Continuarem formant i continuarem explorant. Però, en aquest moment, hi ha molta més demanda de personal del que hi ha en aquest moment aquí. Estem desestacionalitzant. Què vol dir això? Que una part dels equips que tenim a l'estiu són estudiants. I que amb aquest equip hi podem comptar el gruix de l'estiu, però després ja no hi podem comptar.
Una dada. Avui, 4 de desembre, hi ha oberts 30 càmpings a la demarcació de Girona, un nombre impensable a la tardor tot just fa 10 anys. El sector dona feina a 7.500 persones, una xifra que es dobla amb els llocs de treball indirectes.
Les bicicletes elèctriques i l'ús de drons són exemples de l'augment de les activitats que es fan als espais naturals. A més, des de la pandèmia hi ha més visitants. I per això les entitats ambientals reclamen actualitzar la regulació d'accés. És un dels temes del primer simposi d'ecologia del lleure que es fa a Girona. La Núria Peraire l'està seguint i en aquest simposi també s'han de donar dades noves, no?
Hola, bon dia. Doncs sí, per exemple, el Parc Natural del Cap de Creus rep 800.000 visitants a l'any, una xifra molt més alta de la que s'esperava. Ha augmentat sobretot després de la pandèmia, com a la resta d'espais protegits. De fet, des del maig, el parc compta amb un pla d'usos per regular-hi les activitats, ho explica el director del parc, Pons Feliu.
La gent al principi potser no ho entén, però penso que de mica ens anem doncs, adonant que si no fem aquestes regulacions, si no, cada persona de nosaltres fem uns petits sacrificis d'intentar no molestar, no sobrefreqüentar aquests espais, no podem garantir la preservació a llarg termini d'aquests valors naturals i d'aquests paisatges.
I aquest pla del Cap de Creus és un exemple del que reclamen les entitats ambientals en aquest simposi, que s'actualitzi la legislació que regula l'accés a espais naturals protegits. És l'alerta que fa Laia Carbonell de la Fundació EMIS.
I que reguli, no? Per on poden anar els ciclistes, per on poden accedir grups. Una problemàtica que ens trobem sovint és grups organitzats que accedeixen amb autocars de 50 persones.
Els impactes de la presència de visitants són diversos. S'erosiona el sol, es contamina l'aigua o es canvia el comportament dels animals. Aposten per fer estudis que quantifiquin aquests impactes. Precisament, els resultats preliminars d'un estudi del projecte Flow for Bio mostren que els mamífers, com el cérvol, eviten els camins més transitats.
Després que dissabte ja s'avancés la Molina, avui han estrenat temporada la resta d'estacions d'esquí de ferrocarrils de la Generalitat. Són Portainer, Espot, Boït Agull, el Pirineu de Lleida i Vallter i la Vall de Núria, al Ripollès. Ho fan amb les primeres pistes en funcionament, després de les nevades i la producció de neu dels últims dies. I a més, en Francesc Mauri ens ha dit que el cap de setmana farà més bona temperatura, no farà tant de fred, però igualment es mantindrà aquesta capa de neu en bones condicions. Porta el compte, a més, obrirà demà, això és el Solsonès. Anem, però, a la Vall de Boí, allà hi tenim en Pau Rovira. El sector de l'esquí, Pau, es prepara, doncs, pel que preveu com la millor puríssima dels últims anys.
Hola, Estel, això mateix, bon dia. El dispositiu de temporada ja està activat, amb reforç en informadors i equips de neu. Totes les estacions obren avui i l'objectiu és assegurar una arrencada estable i progressiva, ampliant pistes i remuntadors a mesura que les condicions ho permetin. Tot i així, les previsions són molt optimistes, tal com explica el director de les pistes de Boït Agull, David Ros.
Pues a l'estació obrirem amb un total de 10 pistes i 11 quilòmetres, amb 5 instal·lacions obertes, amb uns gruixos d'entre 20 i 40 centímetres de neu pols. El fred que està fent aquests dies té una qualitat de neu excel·lent i anirem obrint paulatinament a mesura que vagin passant els dies. No? La producció de neu continua i molt satisfets d'un inici de temporada molt bo.
De la seva banda, l'estació de Port del Comte anuncia que obrirà demà. El sector confia que aquest inici marqui una bona campanya d'hivern.
I ara, Rodoreda.
La terra, sota dels arbres, és coberta de miralls trencats. Cada fragment de mirall és un fragment de vida de cadascun dels homes que han deixat en el bosc tot el que tenien.
Perquè la veu radical de Mercè Rodoreda ressona a tots els racons de l'exposició Rodoreda, un bosc, que es pot veure a partir de demà al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el CCCB. Més de 400 peces d'artistes de diferents èpoques, des de Picasso a Laia Abril, reivindiquen que l'obra de l'autora és plenament contemporània i que, barrejant temes com la innocència i la crueltat, va crear un univers únic que dissecciona la violència humana. Barcelona, Montse Camps, bon dia.
Bon dia. A l'entrar a la gran exposició de 1.300 metres quadrats ja queda clar que l'objectiu és trencar clixés. Et rep un vídeo que relata el pertorbador conte Viatge al poble de les nenes perdudes amb les imatges d'un bosc que es percep tan bonic com tenebrós i perillós. A partir d'aquí, aquest bosc al·legòric amb què s'ha articulat la mostra amb peces artistes com Pina Baus, Modest Cuixart o André Breton, que es relacionen amb temes claus de l'autora com la innocència, com explica la comissària Neus Penalba.
Ella tria aquests narradors càndids perquè la candidesa, la innocència, no jutja i, per tant, ens pot mostrar tot l'espectre de la realitat.
O també la natura.
De vegades les referències a la natura tenen a veure amb el part, amb l'alletament, és a dir, amb tot el ventall de les experiències de la feminitat, i això ho veiem molt a la plaça del Diamant, també al carrer de les Camèlies. D'altres vegades, la natura és una mena d'úter sinistre que reprodueix la crueltat, la maldat estructural de la societat, com a la mort i la primavera.
Una exposició que requereix un recorregut pausat que reclama rellegir l'autora des d'una mirada adulta i sense prejudicis, diu la comissària, d'una autora una obra complexa que retrata la cruel història del segle XX europeu. Es podrà veure aquesta mostra fins al maig de l'any que ve i ve acompanyada d'activitats paral·leles com tallers i un projecte educatiu que ja té concertades la visita de 2.000 estudiants de secundària.
L'escriptor Manuel Vicent posa paraules a la pintura lluminosa i vibrant de Joaquim Sorolla en la nova exposició del Palau Martorell de Barcelona, que obre també demà al públic. La proposta atípica i totalment personal promet captivar tant els amants de l'art com de la literatura. Montse Mas, bon dia.
Bon dia. Sí, als 89 anys, Manuel Vicent ha seleccionat una norantena de pintures del seu compatriota valencià per escriure sobre el Mediterrani, la seva gent i també sobre ell mateix. Quadres com L'hora del bany, L'arribada de les barques, Pescadora amb el seu fill o el seu preferit, el Balandret, que el transporta directament a la seva infància a la vora del mar.
Jo feia barquets de paper, el paper de periòdic, i es botava també en la mar. I, bueno, quan jo el vaig veure la primera vegada en València, dic, este és un retrat de la meva vida, no? Les barques varades, les veles color safarà, jo això ho havia vist, ho tenia interioritzat. I, bé, jo no he fet més que traduir literàriament la pintura de Sorolla.
Vicent està considerat per la crítica com el Sorolla de les lletres, una comparació que diu que l'afalaga, malgrat que el pintor també arrossega una certa fama de superficial.
Ha hagut temps que era molt menysprellat, no? Perquè era de la llum, l'humanisme levantino, la cosa, diguem, superficial, no? Bueno, jo sóc un superficial, no? M'agradaria ser un superficial molt profund, no? De totes formes, el que te comparen a Sorolla me pareix quasi molt excessiu, clar.
Aquesta és la segona exposició de Sorolla en aquest centre d'art privat del barri gòtic de Barcelona.
Amb el Ferran? Amb quin Ferran?
Faries fortuna amb ell. T'aniràs amb ell.
I això que sentim és L'home de la Torre del Peu, és una obra que s'ha estrenat a la Seu d'Urgell sobre la vida de Josep Zulueta. Va ser una figura clau, ara fa un segle, per transformar l'economia del Pirineu. Entre d'altres, va fundar la cooperativa del Cadí. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, bon dia.
Molt bon dia, Estel.
I és una de les accions per commemorar el centenari de la seva mort.
Exacte, aquest any se li han fet diversos homenatges, com un llibre, la medalla d'or de la Seu a títol pòstum, o aquesta mateixa obra de teatre. Explica com Zulueta va venir al Pirineu des de Barcelona per curar-se d'una malaltia i s'hi va trobar un territori devastat per la filoxera. I va decidir introduir-hi les vaques lleteres. Isidre Domenjó és coautor de l'obra.
L'obra exemplifica amb una família pagesa de la Seu el moment en clau pel que van passar moltes explotacions ramaderes de l'època en què havien de plantejar-se fer el gran canvi, és a dir, introduir les vaques de llet que proposava el Zulueta i al mateix temps també organitzar-se a través d'una cooperativa. No?
Un canvi, però, que no va ser fàcil.
Aquí va haver-hi molts dubtes, tenint en compte que la idea venia d'algú de fora, algú de Barcelona, que plantejava, si no una revolució, si una reconversió important del món agrari al Pirineu.
I precisament l'obra ens en parla a través d'una d'aquestes famílies en crisi, com explica l'altre coautor i director Pere Tomàs.
És una família amb un pare que ha perdut la seva dona i ella està en aquesta situació i el que vol és deixar-ho tot. I en canvi la filla vol tirar endavant amb la casa, vol tirar endavant el projecte que venen el Solueta amb el canvi, les vaques, la llet...
L'home de la Torre del Peu es va estrenar la setmana passada amb èxit de públic i torna avui, demà i dissabte. Aquesta última funció, per cert, amb les entrades ja esgotades.
Gràcies, Joaquim. I afegirem encara que Sílvia Munt, ho hem sabut fa poca estona, rebrà el pròxim Gaudí d'Honor de l'Acadèmia del Cinema Català, que la considera tot un referent. El premi és un reconeixement a més de 4 dècades dedicades al cinema com a actriu, també cineasta i guionista. Va ser, per exemple, i ara que parlàvem de Rodoreda, va ser la Colometa de la plaça del Diamant.
Catalunya al dia.
Doncs la sintonia que ens porta directament al cap de setmana, o a fer una prèvia, vaja, com cada dijous us proposem un lloc per fer una sortida de cap de setmana amb el nostre company, amb en Gerard López. Gerard, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ben tornat, que la setmana passada no ens vam veure, que érem a Lleida fent el programa especial de l'Agrobiotec. Però avui sí que et tenim aquí, director i presentador del programa d'excursions de Catalunya Ràdio, No cal anar a Suïssa, i responsable de la web de sortides cap de setmana. Gerard, on anem avui, va?
Avui a Tuixent, a l'Alt Urgell. Mira, tornem a l'Alt Urgell un altre cop, eh?
Vinga.
Saps per què Tuixent sempre es posa en primera posició?
Doncs no.
Perquè Tuixent l'avança. I bé, ara us explico per què hem d'anar
ara,
a Tuixent.
M'has enganxat allà, bé, ara, eh?
D'això. A veure, si sou veïns de Tuixent, no us diré res de nou, però tenint en compte que, segons l'IDESCAT, a Tuixent només hi viuen 110 persones,
ai,
i que a Catalunya hi vivim 8 milions,
sí,
no? Aquest missatge és per al 99,998625% de la població catalana, d'acord?
Val.
Perquè hi ha tres motius per anar aquest cap de setmana a Tuixent.
Va, el primer.
El primer, aquest dissabte al matí s'inaugura una exposició que es diu Quan la vida era als camps. Aquí s'hi pot veure, es veu és el Museu de les Trementinaires, que hi ha Tuixent, a la plaça de la Serra del Cadí. La Gemma Cots, que és de l'associació País de Terra Roia i que es dedica a recuperar memòria del Pirineu, ens ha explicat què s'hi pot veure.
Reconstrueix la vida quotidiana als pobles de muntanya. Els treballs al camp, la xarxa de camins, la vida social, els hiverns, les festes majors i els paisatges que han modelat l'entorn. A partir d'entrevistes realitzades a una dotzena de padrins i padrines de Josa i de Tuixent.
Això s'ha fet recuperant la memòria oral dels més grans, dels pobles, per assegurar que aquest patrimoni de coneixement personal i també col·lectiu estigui assegurat de cara al futur. I el més important, l'Ajuntament de Josa i Tuixent, atenció, oferirà a tothom que hi vagi cava, pica-pica i olives.
Home, això sempre és un motiu.
Ah, que sí, l'exposició es podrà veure fins a mitjans de febrer, això en el cas de Tuixent. Després, si va a altres poblacions, ja es veurà. Però de moment, a Tuixent.
Molt bé. A veure, a Trementinaire, si et sembla, parlem d'aquestes dones del Pirineu que feien remeis amb herbes del bosc.
Sí, perquè és el segon motiu per anar a Tuixent. Ja que estem al poble, el servidor va passar, per exemple, una nit a l'alberg de Can Cortina, que és allà mateix, on hi ha el museu. Es pot vorejar el nucli urbà per darrere de la plaça Major, gaudir dels carrers estrets i, evidentment, més enllà de l'exposició, això que dèiem, visitar el Museu de les Trementinaires.
Si el cos et fa mal, no és un bon senyal, no deus estar fina, no. Escolta el teu cos, millor fer repòs, bona medicina. Si el cos et fa mal, no és un bon senyal, no deus estar fina, no. Escolta el teu cos, millor fer repòs, bona medicina.
Doncs música de Trementinaires.
Sí, això que em deies abans, no? Què feien les Trementinaires? Doncs herbes remeieres, olis essencials, que elles mateixes recollien al bosc i preparaven, i després baixaven a vendre la plana per tot el país. I el seu producte estrella era la trementina, que s'extreu de la resina del pi, i d'aquí el nom, Trementinaires, no? A l'Alt Urgell era on hi havia moltes i moltes, i el Museu de Tuixent ho explica molt bé. El museu es va obrir aviat farà 30 anys ja, el 98.
Molt bé, doncs dos motius de pes. El tercer quin seria?
Home, doncs fer una caminada, no?
Home, sí, perquè sí? Avui encara no havíem estirat gaire les cames, no?
No, ja que som a Tuixent, podem fer una estirada de cames fins als Planells de Sastró, això és molt a la vora. És una zona de pícnic, hi ha taules, hi ha cadires, està ben condicionat, i també hi ha molts rètols informatius sobre la ruta, evidentment, i dels arbres que hi ha allà.
Perquè
arbres i plantes d'aquesta zona de darrere del Cadí, de plantes de la zona, perquè, de fet, tot aquest espai està pensat, diguem, per passejar-s'hi amb una ruta circular i anar coneixent la vegetació de la zona. És com un jardí botànic exterior, per entendre'ns, del bosc, un arborètum. I si tens ganes de fer una cosa més punky, allà una mica més... Va, avui tinc ganes de fer cames i vols trepitjar neu i fer un bon cim.
Ara que ja n'hi comença bé,
oi? Sempre correcte. Pots pujar a la Tossa Pelada, que està relativament a la vora, 2.378 metres. Aquí s'hi puja des de l'estació d'esquí de fons de Tuixent l'Avança, allò que dèiem abans. És un cim suau, pedregós, sinuós, tot l'entorn és així com una mica de paisatge llunar.
Oh, que bonic.
Sí, val molt la pena, però reconec que ara potser no és la millor època.
Perquè el paisatge llunar deu quedar una mica nevat, o no?
Ara he mirat fa un moment les càmeres de quatre estacions de Tuixent l'Avança i estava nevant una miqueta.
Ah.
Aquella neu granulada, per tant, bé, s'hi pot pujar fent esquí. Això sí, esquí de fons.
Escolta, per tant, podem anar al Museu de Tuixent ara i ens reservem les sortidetes per quan faci una mica més de bo, potser sí. A partir de març, abril. A vegades el març encara és molt fred, eh?
Sí, però
potser ho deixem per l'abril.
Deixem-ho per l'abril, però fixa-t'hi, eh? Per anar a Tuixent no hi ha excusa. Podem anar-hi ara, podem anar-hi a primavera, sempre hi ha un motiu.
Tot l'any és bo, clar, molt bé. Doncs escolta, Gerard, t'esperem la setmana que ve amb més excursions de cap de setmana.
Molt bé.
Vinga, a veure si...
Esports.
Doncs, com sempre, aquesta hora, 5 minuts per la informació esportiva en desconnexió per les 4 demarcacions. Aquí a Barcelona, Eudal Serra, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Aquest vespre es completa la segona ronda de la Copa del Rei de Futbol, en què destaquen els 3 partits en presència d'equips de la demarcació de Barcelona.
A partir de les 7, l'Espanyol visitarà el camp de l'Atlètic Balears, equip de la segona federació, on parla el tècnic dels blanquiblaus, Manolo González.
Volem arribar lluny, volem fer una molt bona Copa del Rei. Sabem que guanyar-la cada cop és més difícil perquè els equips grans, tipus Barça, Madrid, l'Atlètic de Madrid, tenen aquesta exigència més gran que cada any, que llavors no tirant la copa, ja ningú tira la copa com passava abans, i sabem que és molt complicat guanyar-la, però nosaltres anirem a mort per arribar el més impossible a la copa.
Manolo González ha donat aquest mateix matí una convocatòria de 22 jugadors, dona descans al porter Dimitrovic i als defenses Calero i Romero, i en canvi són novetat el porter del filial Llorenç Serret i el migcampista Ferran Gómez. Mentrestant, a la mateixa hora, a les 7, el Sabadell de Primera Federació rebrà la nova Creu Alta al Deportivo de la Coruña de la segona divisió. El tècnic del Sabadell, Ferran Costa, diu que anímicament arriben molt bé.
Anímicament estem de collons. Estem. Imagina't, si en una feina on només hi ha tres possibilitats, quan comences a jugar el partit hi ha tres possibilitats, pots guanyar, empatar o perdre, i no sabem conviure amb una de les tres, doncs diria poc de nosaltres com a professionals, i més si hem trincat pràcticament 5 mesos en viure aquesta situació.
I a partir de les 9, el Sant Andreu de la segona federació rebrà el Celta de primera divisió. El Narcís Sala, de l'equip gallec, n'ha parlat l'entrenador del Sant Andreu, Nacho González.
No és fàcil, perquè estem parlant d'un equip d'Europa League i bueno, pues al final són mejores en tots els aspectes, futbolísticament, físicament, i per tant... Vamos a intentar, ¿no?, encontrar donde creemos que podemos hacerles daño y a ver si lo conseguimos, ¿no?
Tots tres partits de Copa els transmetrem al directe al Tot Gira a través de l'app i el web de Catalunya Ràdio, també la plataforma 3CAT, i el Sabadell Deportivo, a més, també es podrà seguir en directe per Esport 3.
Encara en futbol, el Barça només destinarà les entrades disponibles per al pròxim partit de la Champions als socis i sòcies del club.
Ha informat aquest matí que amb motiu d'aquest partit de la Lligueta de la Champions contra l'Eintracht de Frankfurt, que s'ha de jugar dimarts de la setmana que ve al Camp Nou, les entrades només pels socis. Per què? Doncs diu el club que adopta aquesta decisió amb l'objectiu de vetllar per la seguretat de l'afició i alhora evitar que repeteixi el que va passar l'any 2022 quan va venir també l'Eintracht de Frankfurt a Barcelona, que la majoria del públic present al Camp Nou no era afició local, sinó de l'equip alemany. Un fet que en el seu moment va provocar una encesa polèmica. Amb aquesta mesura, el Barça diu que dona prioritat absoluta als socis i sòcies, i en aquest sentit podem dir que es va obrir ahir la prevenda de localitats per socis i sòcies, i només aquells que acreditin aquesta condició podran adquirir entrades per aquest partit.
A tot això, la part alta de la classificació de primera divisió es torna a comprimir després de la clara victòria ahir del Madrid al camp de l'Atlètic Club per 0-3.
Amb aquest triomf, els de Xavi Alonso no només trenquen una ratxa de 3 partits seguits empatant, sinó que tornen a situar-se només un punt del Barça. El Barça ara en té 37, els blancs 36.
Era un partido importante, evidentemente queríamos romper un poco la dinámica, pero veníamos con la calma necesaria, con la preparación necesaria, y creo que el equipo ha hecho un partido muy, muy completo. Los 90 minutos muy, muy concentrados, apenas concediendo, la primera parte jugando muy bien, hemos generado muchas ocasiones.
El Barça d'en Vol té a tocar la classificació directa per als quarts de final de la Champions després de sumar ahir una nova victòria davant el Paris Saint-Germain.
Concretament, la novena d'aquesta primera fase de la competició després de superar els francesos al Palau Blaugrana per 38-33. Amb aquesta victòria, l'equip que entrena Carlos Ortega atrapa el Magdeburg a l'espera del que facin avui els alemanys, que reben el Zeged hongarès i que encara no han perdut cap partit.
Normalment, amb 20 puntos s'arriba a la primera o la segona posició. Tots anys, no? Doncs necessitem un partit més per guanyar i està molt a prop el primer objectiu.
En waterpolo avui toquen partits de cinquena jornada de l'Eurocup masculina, dos d'aquests en presència de clubs de la demarcació de Barcelona.
A partir de les 6 de la tarda, tots dos, Šibenik de Croàcia, Club Natació Terrassa i Dinamo de Bucarest, Club Natació Barcelona. Ahir, a la Champions masculina, el Sabadell es va quedar sense opcions de poder classificar-se per la segona ronda. Va perdre amb el Hannover alemany en la cinquena i penúltima jornada, 9-11.
Catalunya al dia.
Tinc una bèstia dintre meu, les venes plenes de verí. M'escriu les lletres i els acords, i és tan sols per això que sóc cantautor.
Doble dosi de Quim i Portet avui i demà a Reus. Aquesta tarda serà el centre de lectura a la sala Emili Argilaga per parlar del seu llibre Cançons amb Bella Musí, que recull 130 lletres que ha escrit al llarg de la seva trajectòria. Demà a 8:45 del vespre, Portet actuarà al Teatre Bertina per repassar els temes del disc que va treure el 2020 amb el divertit títol de Si plou, ho farem al pavelló Live in Cincinnati, primer àlbum en directe de la seva carrera, primer recopilatori també de grans èxits. Serà al Teatre Bertina de Reus. Gràcies per acompanyar-nos. Ens tornem a sentir demà a 1:00 PM.